Tothom parla del maig del 68, però la majoria ho van veure en fotos. Marina Subirats és una de les dones que pot dir que va viure de ple el maig del 68. De fet, a París s'hi va quedar una bona estona. I per això la seva vida ha estat un derribar murs constantment. A la família, a la política, a les aules, a la vida personal. Va estudiar filosofia i després es va acostar a la sociologia, perquè no en tenia prou amb allò de pensar. S'havia de passar a l'acció, tocar terra. De terra n'ha tocat molta. També de llibres, però avui tenim ganes de conèixer-la a través també de les cançons, com cada divendres.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Marina Subirats, les filòsofes sociòlogues, sou de cançons també o no?
Sí, suposo, no sé si totes, però jo sí, sí, molt, molt.
Dèiem al principi això de que tens... Jo tinc la sensació, llegint la teva biografia, que t'has passat la vida derribant murs. No sé si conscient o inconscientment. Tu creus que ha sigut tan obligat a ser una lluitadora o què?
Sí, jo crec que bastant conscientment. Avui és molt difícil per les dones joves entendre les condicions en les que vam créixer, en les que vam néixer, diguéssim, els primers anys del franquisme, no? Els anys 40 i així. És molt difícil, perquè és tan diferent, per sort, que és clar, allò era un món resclosit, petit, que com a molt el meu pare em deia, bueno, podràs arribar a ser secretària, que és una cosa que no em feia gaire il·lusió, no? I per tant, la meva generació hem hagut de trencar moltes coses, perquè malauradament ja les dones de la generació anterior les havien trencat quan la República, però es van trobar amb la terrible situació de que amb la guerra tot va tornar enrere i amb el franquisme tot va fer un pas enrere. Van ser les vençudes, les terriblement vençudes, i es van haver de fer-se petites i de fer la vida perquè petita que els hi permetien, perquè si no, no. Llavors, esclar, la meva generació es va trobar que vam haver de tornar a començar, per dir-ho d'alguna manera.
Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella ses ombres a besar.
Mira que ens està a punt de cantar la Marina Subirats.
I... No, no ho faré perquè ho faig molt malament.
No, no, jo t'he vist que aquí hi ha alguna cosa, eh?
Sí.
Aquesta mira, cançó em feies així amb els bracets de que et posa la pell de gallina.
Sí, perquè m'agrada molt, sempre m'ha agradat la Maria del Mar Bonet, però per què vaig triar aquesta, precisament? Perquè era un poema que deia la meva mare. Els meus pares venien d'una situació molt humil, la meva mare d'un poble del Priorat i amb dificultats i tot, però eren gent molt culta. És a dir, que a casa meva, que eren pobres, però hi havia llibres de poesia.
Llavors éreu rics, no?
Bueno, érem espiritualment rics, però exacte, materialment no. Uh-huh. L'època era així, no? I és a dir, tampoc ens faltaven coses essencials, però no teníem cap mena de luxe. Però sí el luxe de la poesia i el luxe de la pintura i el dibuix, perquè el meu pare era dibuixant. Llavors, i per tant, sempre he tingut a la vora llibres de poesia des de que vaig néixer. I la meva mare aquest poema el recitava. Ella no el cantava, perquè la Maria del Mar encara no existia, però el recitava. De manera que quan el vaig sentir cantat per la Maria del Mar, doncs, bueno, em va quedar molt, diguéssim, i l'he sentit moltíssimes vegades.
I ta mare el cantava sola o te'l cantava tu?
Ella el recitava.
El recitava,
El recitava en veu alta. En recitava uns quants, però especialment aquest era un que li dava molt allò de revincle per les roques, sa poderosa arrel. Té una força extraordinària.
Té una força i també va una mica la idea que dèiem al principi, no? D'aquest pi que ho aguanta tot,
sí,
no?
Exacte,
que no és un jonc.
Exacte.
Sinó que és un arbre que ho ha d'aguantar tot. Tant. Que dèiem això, aquesta fortalesa de totes aquestes dones que vau haver de tornar a arrencar les males herbes, podríem dir, de la guerra i tornar a posar el pi a lloc, no?
Totalment. Necessitàvem coses fortes que ens alimentessin, podríem dir, i que en certa manera es portessin més enllà de l'entorn, que era un entorn, ja et dic, que era un entorn, bueno, que només es podia, doncs, anar a casa els familiars, no?, a casa els avis...
Molt tancat,
i tot, molt
no?
tancat tot, i no podies dir res que no toqués, en fi, diguéssim, difícil, eh?
Però com recordes aquesta infància, Marina?
No, la meva infància va ser molt feliç, i quan més temps passa, més la...
Però a Barcelona,
A Barcelona. A Barcelona.
I com recordes aquella Barcelona? Perquè aquesta Barcelona m'imagino que ja ens l'hem de pintar l'oli, eh?
Bé, aquella Barcelona, no, jo prefereixo la d'ara.
Sí?
Perquè, sí, aquella Barcelona era una Barcelona gris, era una Barcelona pobra, plena de barraques. Jo anava, vaig tenir la gran sort d'anar a una escola meravellosa, que era l'Escola del Marc, però que era una absoluta excepció. I cada dia, per anar a l'escola, doncs passava per un descampat on hi havia, damunt del que és l'Hospital de Sant Pau, hi havia un barri immens de barraques, amb una gent tan pobra que no tenien ni aigua. Recordo quan finalment els hi van posar una font amb una cantonada i allò va ser com un gran... I devia haver-hi milers de persones allà.
Tu travessaves la ciutat per anar a l'Escola del Mar? Perquè
no,
estava a la Barceloneta, l'Escola del Mar.
No, l'Escola del Mar de la Barceloneta es va construir a la Barceloneta, però el 30... al gener del 38 les bombes italianes la van ensorrar. I llavors l'escola es va traslladar primer a la Rosaleda, en un d'aquells edificis que s'havien construït per l'exposició, i després, el 48, es va traslladar, on encara és, que és al Guinardó. Mm-hmm. I jo vaig entrar al 48, perquè llavors doncs, hi va haver més places, més lloc, i vam entrar bastantes persones, jo tenia 5 anys. Vaig entrar al 48 a l'escola, i ja, és dir, la de la Barceloneta, ja no hi vaig anar.
Ja no hi era,
Jo vivia relativament a la vora. Uh-huh. Però t'ho deia en el sentit de que, esclar, era un món molt impressionant de pobresa. Nosaltres ni ens sentíem pobres, perquè sempre hi havia algú molt més desvalgut, saps? Tota la gent immigrant que vivien en barraques. Venia una dona a casa perquè rentava la roba a mà, i llavors eren persones que no tenien dents, que veies la pell aquella tan depauperada. En fi, no era una Barcelona bonica.
De tota manera, a l'Escola del Mar, en aquesta escola, hi vas viure alguna cosa excepcional. De fet, que els teus pares ja et portessin a una escola com aquesta ja volia dir moltes coses, perquè era una escola lliure.
Sí.
No?
La meva mare volia ser mestra tota la vida i ho va acabar sent quan ja tenia 50 anys. I clar, va buscar moltíssim, perquè jo 5 anys ja havia anat a 4 escoles. Ja m'havien castigat de cara a la paret durant hores.
Per què? Perquè eres dolenta o què?
No, perquè no crec. Bueno, mira, una nena de 3 anys, no sé, era una nena que es movia molt, molt inquieta, llavors els veia fer nosa, i de cara a la paret, hores. Per tant, imagina el panorama com era. Mm-hmm. I jo vaig tenir la grandíssima sort de que vaig poder entrar a l'Escola del Mar, i llavors per mi, jo vaig passar 10 anys, i per mi ha sigut, jo crec que el que em va salvar la vida en gran part, i el que m'ha donat tota la vida un arrel de bellesa, sobretot, saps? De bellesa i d'harmonia.
Et van ensenyar la bellesa i l'harmonia en una escola, eh?
Exacte.
No m'estranya que després t'hagis enfadat tant amb l'educació, no?
Sí, perquè és que encara hi vaig cada any, que es fa un dia pels antics alumnes, i encara tinc amigues de quan anàvem a l'escola. Era una escola mixta, que devia ser l'única de Barcelona.
Ah, imagina't.
I a més, bueno, era una escola que havia estat creada doncs, durant... per l'Ajuntament de Barcelona, i l'any 22, i, esclar, havia agafat tota la renovació escolar d'aquella època. I, per tant, esclar, no era el que havia estat abans de la guerra, ni l'edifici, ni perquè les classes eren en castellà i moltes coses, doncs ja no eren el que havien estat. Però quedava molt.
I el que vas descobrir també en aquesta escola és un altre model de feminitat. Per què?
Bé, perquè efectivament, doncs, esclar, entorn meu, a casa meva, on vivíem, tot eren, doncs, mares de família. Totes les dones eren o mares de família o noies joves que ja pensaven en casar-se. Era tot l'horitzó que teníem davant. I a l'escola era una altra cosa, hi havia les mestres. I especialment vaig tenir una mestra que era llicenciada en en matemàtiques i que tenia un criteri, podríem dir, molt més modern. Per exemple, em va donar un llibre de la Virginia Woolf a llegir.
Imagina't.
Quan jo devia tenir... Imagina't. És un llibre fluixet, que es diu Fluix, justament, que parla del seu gos. Però quan jo devia tenir 12 anys. La Virginia Woolf, a l'any 50 i pico, era encara una novetat. I com això, doncs, per exemple, em va ensenyar matemàtiques i moltes altres coses. I, sobretot, era un perfil de dona diferent, que no calia que forçosament totes les dones estessin tancades a casa fent el dinar i cuidant-se de les criatures, i això era important per mi.
Conversant amb Marina Subirats, la sociòloga, filòsofa, que ens ha triat, aquesta Marina Rossell, un clàssic, La Gavina.
Sí.
Perquè hem dit que anaves a una escola on no hi havia mar, però potser tu somiaves anar al mar.
Sempre. Per mi el mar és com un símbol de llibertat. I sempre he tingut ganes de tenir una casa al vora del mar, però és molt difícil.
Ja,
no
hi arribar. Molt car.
En tinc una que està relativament a la vora. I molts dies passo per la Barceloneta i veig el mar. Però llavors aquesta cançó em dona aquesta dimensió de llibertat. A part de que sempre m'ha agradat molt la veu de la Marina Rossell, però de les moltes que m'agraden i que he sentit, doncs aquesta té, penso que té com una dimensió això de llibertat, no? Que parla del mar, de la gavina, del volar. És com una... No sé.
Com unes ganes de volar, també.
Sí, exacte.
I tu vas fer això, de volar. Vas,
sí.
Vas marxar d'aquesta Barcelona grisa, no?,
sí,
en el seu
sí,
temps.
Sí.
Però, escolta, parlem, que em parlaves ara d'aquesta mestra que va ser tan important per tu, perquè et va obrir també una mica el món,
sí,
et va obrir cap al mar, però també perquè tu tenies a casa una mare, de la que tu has parlat molt, una mica castradora, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. Bé, aquest és un tema complicat, i per això he dedicat un llibre, per intentar...
El llibre aquest de mare i filla.
De mares a filles, la transmissió de la feminitat. Perquè era un tema que em donava voltes. O sigui, en el feminisme hem tardat molt a poder parlar de la nostra relació amb les mares, perquè l'opressió era l'opressió dels homes damunt de les dones, i això era el primer que havíem d'entendre per què i què fer, etc. I, per tant, les mares, doncs, bueno, eren una mica víctimes com nosaltres hem estat. Però ara... Penso que ja el feminisme doncs, té anys i s'ha fet molta recerca i que ja era el moment en què es podia tractar aquest tema. I llavors tenia ganes, o sigui, jo la meva mare me l'he estimat molt i ella em va estimar molt a mi. I et diria que potser encara avui considero que és la persona més influent en la meva vida. Però també alhora, ella, que era una dona oberta, que era una dona... que va sortir del poble, que se'n va anar 14 anys, que va venir aquí i amb totes les dificultats.
També amb molta força, no? Perquè
molta
ens deies
força,
això de
força.
50 anys voler ser mestra, no?
Sí, va ser mestra, va fer oposicions, les va guanyar, en fi. Però per què em va tancar tants horitzons, també? També me'n va obrir, però me'n va tancar molts, no? És a dir, ella tenia un model de dona i jo havia de ser d'aquella manera. Llavors,
com era aquest model de dona?
Bueno, era el model de la mare de família, que s'havia de casar, que havia de tenir criatures i que s'havia de cuidar bàsicament de la casa. A veure, aquest no era el seu model inicial, però era el model que va haver d'assumir en la postguerra. I s'hi va dedicar fins que se'n va poder lliurar. I un dia, quan ja era molt gran, em va dir... És com si m'hagués despertat després de molts anys i ara m'adono que la meva vida ha passat i ja no hi soc a temps, però que hi soc a temps només un trosset. I va ser quan doncs, vam poder encara fer de mestre, bueno, estudiar, etc. Però, esclar, el que volia explicar i que intento explicar en aquest llibre és que a vegades tenim molts problemes amb les mares, les filles, i les mares els tenen amb les filles. I ho atribuïm a que mira com és la meva mare. Mira que pesada, mira què vol, mira que m'exigeix.
També hem exigit molt a les mares, eh?
Molt. Molt.
Que el pare sempre l'hem vist com fantàstic, com aquell senyor que ve de tant en tant a casa, no?
Sí.
Però, clar, és que amb la mare hi estàs moltes hores.
Hi estàs moltes
i,
hores.
I, per tant, li exigeixes molt, no?
I ets molt dependent, i, per tant, quan ets petita, i, per tant, exigeixes. Llavors, jo volia explicar, com a sociòloga, que som mandats de la societat. Després, evidentment, hi ha la persona. Hi ha persones més amables i menys amables, més flexibles i menys flexibles. Per tant, podríem dir que el psiquisme de la mare també compta i també modula tot això. Però, bàsicament, hi ha un model que han de seguir. I que, a més, som conscients que ho fan pel teu bé. Perquè, si no acaba sent la dona que toca per la societat que tenen davant, doncs no seràs feliç, et sortirà tot malament, no et casaràs, que és el que ens deien llavors, no et voldrà ningú, i tota una sèrie d'amenaces que, quan ets jove, doncs, esclar, t'impacten molt, no? Per tant, podríem
però
dir...
Però elles també venen amb la seva ferida, de fet, no? I és una de coses de les que parles tu en el llibre, que elles venen amb la seva ferida, elles venen amb molta frustració
i
per tant, el que fan és repartir-la, perquè no poden amb tanta frustració.
No, i sobretot perquè estan obligades, perquè encara nosaltres no era tant. En el cas de la meva família, el meu pare era un home tan sensible, que no recordo ni que mai m'hagués pagat, saps? Vull dir, era ella la que imposava l'ordre. Però, si no, els pares estan a darrere, i els pares són els que diuen fins aquí, això no. Pensem, per exemple, en el que passa encara doncs, amb totes les dones dels països musulmans, etc. No? I com? És que les mares han de fer allò, perquè és que si no... I clar, les mares ja ho tenen tan assumit per elles que després ho han de transmetre, sobretot per això, perquè això ho he trobat moltes vegades, és que si no fes això, la meva filla no la casaria, no la voldria ningú, no, I llavors has de ser així, i això vol dir mutilar a la filla.
També hi ha molta por. No?
Per això.
Estem criades amb la por. I s'ha anat transmetent aquesta por.
Clar.
És a dir, hem canviat de generació, però els drets no estan ferms, perquè veiem que en tot moment trontollen. Jo no sé com veus les noves generacions, no? Però abans em parlaves d'això, de la generació de la teva mare,
sí.
Però no sé com estem ara, si estem amb les coses tan arreglades com ens pensem.
No, mira, parlant d'ara, que també he intentat posar en aquest llibre una mica el camí d'això, no? Què és el que passa ara? Per un camí totalment invers a l'anterior, perquè les mares de la meva època i de moltes èpoques havien de preservar la virginitat de la filla. Per tant, vestir-se molt decent, tot ser molt decent, nena, això no sortir, perillós, tot eren perills, ai, quan començaves a sortir amb algun noi... Ara no. Ara, diguéssim, es potencia la sexualitat. La sexualitat s'ha convertit en una mena de capital que et pot servir per pujar i per fer i per això. Ara, hi ha una cosa que és la cosa de fons, que segueixen la mateixa. S'educa a les nenes per ser objectes de desig de l'altre. Sempre s'ha d'així i això segueix sent. I jo diria que d'una manera potser més profunda que en la nostra generació. Per què? Perquè quan a mi la meva mare em deia t'has de quedar rentant els plats, que els meus germans sortien a jugar, jo deia, això és injust. Em quedava, però pensava, això no pot ser. En canvi, a la nena que la convencen de que mira, si et pintes així, si estàs prima, si et vesteixes d'aquesta manera, si et maquilles, sí... es troba tan maca, tothom li diu que és tan maca...
Vols dir que hi ha un reforç extern, no?
No hi ha manera de revoltar-se.
Ja.
Entens?
I ens tornem totes obedients.
Esclar. O sigui, amb les dones d'ara...
Vols dir que abans hi havia tanta injustícia que et rebel·laves, però ara com que la cosa va dolceta...
Perquè ara, diguéssim, és assumir un paper determinat a través de la seducció, no de la imposició brutal, sinó de que et sedueixen, de que mira que bé estaràs si et comportes d'aquesta manera. Enfront d'això, la nena no té recursos per enfrontar-s'hi.
Clar, tu, per exemple, a casa, vosaltres éreu una nena, eres tu, i tres nens,
sí.
No? I m'imagino que a l'època també, amb aquesta mare que comentaves, hi havia molta diferència de rols.
Esclar, totalment, perquè era la diferència de rols de l'època, de l'època. Estic convençuda que si la meva mare ara llegís el llibre que he escrit, estaria d'acord amb mi. Potser alguna cosa la molestaria una mica, perquè, és clar, també és una certa crítica que faig, però que estaria d'acord. Per què? Perquè eren rols marcats per la societat. Llavors, per exemple, jo mai vaig poder aprendre a anar amb bicicleta fins que em vaig casar i vaig ser gran. Per què? I, en canvi, els meus germans tenien bicicletes i anaven a, o sortien a jugar al carrer, o tantes coses.
I també en algun moment vas fer el paper de cuidadora.
També, home, jo era la germana gran. I
de el, mare, no? Podríem
dir, i el meu germà petit, quan ell va néixer, jo tenia 13 anys. Per tant, evidentment, doncs em va tocar molt el maternatge. Bueno, això no em sembla tan malament, no? Excepte que, esclar, has d'assumir moltes... Ara, quan sembla que una nena de 14 anys és una criatura? Però jo a 14 anys em quedava a les vacances quan la meva mare se n'anava fora per fer el dinar al meu pare. I feia el dinar al meu pare i el sopar, i ho trobava totalment normal. Era una doneta, que es deia llavors.
Una doneta.
Sí.
Aquesta dona és una doneta.
Sí.
Encara creus que pesen aquests models en les dones d'avui?
Pesen molt.
Massa.
Pesen molt perquè estan en la ment de la gent, dels homes i de les dones. Moltes vegades he repetit una frase que no és meva, però que crec que és molt exacta, que és que les dones busquem homes que encara no existeixen i els homes busquen dones que ja no existeixen. Però, en certa manera, segueixen pensant que sí que existeixen i quan troben una dona esperen que la dona faci tots aquests papers.
No hi ha solució.
Llego con tres heridas. La del amor. La de la muerte. La de la vida. Con tres heridas viene.
Mira, ens va superbé aquesta cançó de la Joan Baez, perquè parlàvem ara de les ferides que tenim totes, no?
Sí.
I ara jo crec que tocaves una mica la ferida de l'amor, no?
Sí.
D'aquesta falta de connexió, d'impossibilitat,
sí,
entre homes i dones, que és un tema que també és tractat en altres llibres, no?
Sí.
Aquesta dificultat en trobar-nos, no? Estem buscant allò, un model que ja no existeix ni per una banda ni per l'altra.
Sí.
Què fem amb tot això?
Mira, amb això vam escriure...
Pleguem veles.
Vam escriure un llibre amb el Manuel Castells, que em va suggerir ell, que era això, justament, no? Mujeres y hombres, un amor impossible, amb un interrogant. I, curiosament, vam arribar a unes conclusions totalment diferents. Ell va dir, això no canviarà en 100 anys, s'ha d'esperar 100 anys perquè s'arregli, perquè els homes no deixarem els nostres privilegis. I jo vaig dir, això podria canviar si els homes canviéssiu. Perquè què ha passat? Les dones hem canviat molt i els homes han canviat poc. I la veritat és que en algun moment he pensat que els homes estaven canviant. Però la tendència que veig en els més joves m'esvera una mica, perquè és com de retrocedir. És a dir, algú els hi està...
Home, però si tens el poder, per què l'hauries de voler perdre?
Perquè el model de masculinitat que tenen els mata. Una cosa que he estudiat molt és l'esperança de vida d'homes i dones. És més llarga l'esperança de vida de les dones. Per què? Perquè a partir de 3 anys comencen a morir més nens. I per què moren? Doncs en gran part pel model de masculinitat. Perquè han de ser atrevits, han de ser valents, s'han de llançar, han de demostrar que poden, han d'agafar les motos, etcètera, no? I maten més entre ells que no pas maten dones. Ara parlem molt de les dones, perquè això és tan terrible, no?, que les morts de les dones. Però, en realitat, quan mires les estadístiques, els homes es maten més a si mateixos, entre ells, que a les dones. Per què? Pel model de masculinitat. Però estan tornant... És a dir, aquest model que havíem estat fent retrocedir una mica les dones i semblava... És a dir, jo sempre he dit, els homes hi guanyarien de canviar i d'anar cap a el model de feminitat.
Clar, les dones fa molts anys que ens masculinitzem.
Exacte.
És a dir, però al revés això no passa. No?
Al revés no passa. Una mica, però
estèticament.
Molt poc. No, ara veus homes que tenen una criatura petita i la porten, amb molt carinyo, cosa que abans no es veia, Però d'alguna manera, molt poc, massa poc. Per tant, els homes hi guanyarien amb anys de vida si tinguessin, com tenim ara les dones, dos peus, el peu professional i el peu familiar i personal. I llavors, si l'una et falla, tens l'altra. que et va equilibrant. Els homes només tenen, en general, el peu professional, i si això els hi falla, llavors es desmunten, i d'aquí que tenim molts més suïcidis, etc.
Però portar els dos peus ben portats també és molt desgast, eh? O sigui, nosaltres tenim la motxilla, se'ns està fent molt grossa, no sé.
Sí, és cert, és cert. Però a veure, si no si hi hagués igualtat real, no caldria que totes ho féssim tot. No. Cada un, home o dona, podria triar quina part de la vida li interessa més, quines actituds, a què dedicar-se, i que un home es dediqués fonamentalment a cuidar la seva família, doncs seria acceptat perfectament, cosa que ara no és així.
Escolta, tornem a la teva història, i si vols comencem amb aquesta cançó que també ens has triat avui, aquesta tarda, de la Núria Feliu, de No passareu.
No passareu, i si passeu, serà damunt d'un clap de cendres, les nostres vides les prendreu, nostre esperit. Més no serà, per més que feu, no passareu.
La Núria Feliu, que sempre és bona de recordar, amb aquesta cançó que potser coneixem més del seu repertori, eh?
Sí.
Vull dir que...
Sí, la Núria, és que amb la Núria ens vam conèixer, teníem 20 anys i fèiem teatre.
Què dius?
Sí, 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 sí. Una vegada vam actuar al Romea, imagina't, eh? Perquè estàvem, en aquell moment hi havia el Teatre Independent i el Teatre Universitari, i llavors estàvem amb un grupet. I ella en aquell moment feia més teatre que cançó encara, però ja ens havia dit que ella el que volia sobretot era fer cançó. Bueno, també va ser trio, però diguéssim, es va dedicar més a la cançó, no? I era una dona d'una força extraordinària, eh? I de molt, molt catalana, molt d'afirmació de la catalanitat, i del seu barri de Sants, i llavors, bueno, després va tenir tota l'etapa de cantar jazz, que era fantàstic, perquè en aquell moment, doncs, aquí no hi havia dones que cantessin jazz, i ella s'hi va atrevir amb molta força, trobo jo. I sempre m'ha agradat.
I també jo crec que és important reivindicar totes aquestes dones, perquè crec que també l'hem llegida d'una manera molt equivocada, no? Ens hem quedat una mica potser amb la part de fora, no? No sé si tens aquesta sensació amb la Núria Feliu, però em fa la sensació de que l'hem titllat una mica de la tieta de Catalunya, no? I eren moltes més coses.
No.
Aquesta dona era una dona molt valenta.
Era una lluitadora. La Núria era una lluitadora, t'ho dic, perquè ens vam conèixer molt joves, i quan veus el tarannà de la gent, no?, de les persones, i ella era una lluitadora. Pensa que és que, bueno, en aquell moment, clar, jo sóc de la generació de la Guillermina Mota, amb la que anava a la universitat, de la Núria Feliu. Van ser les primeres dones que van sorgir després de la guerra cantant coses que no fossin, doncs, les antigues, sinó noves, no? I la Núria va ser una dona molt lluitadora tota la seva vida, i també un model de dona. No tenia models de dona alliberada, que se'n deia. L'única que teníem era la Maria Aurèlia. I, en certa manera, doncs...
Maria Aurèlia Campmany,
Campmany.
Sí. Que tu ja la dones per feta.
Sí,
però tu t'encantava, no, Maria Aurèlia Campmany?
Oh, i tant! La Maria Aurèlia encara la recordo venint a la universitat a recitar-nos poemes, fumant, i venint a la universitat a recitar-nos poemes del Rosselló Pòrcel, que llavors encara no el coneixíem, amb una melena rossa i un vestit jaqueta blanc, o sigui, una mica vampiresa, com si diguéssim, no? Molt, era una dona... Esclar, per mi ha sigut la nostra Simone de Beauvoir,
Necessitàvem aquestes dones. El que dèiem abans és que tu venies d'una família, amb aquesta mare que m'ha explicat, que va ser molt trascadora i va acabar, doncs, fent de mestra, amb un pare artista que s'havia dedicat al cartellisme,
sí,
però també un home que havia estat als camps de concentració, sí, de Rosselló, sí, que havia tingut tota una història política darrere.
Sí.
És a dir, com era aquest ambient, això? M'imagino que també et va forjar, no sé si en la clandestinitat, però hem de dir, jo
no
he vingut a passar.
No en parlava.
El temps. No en parlava, eh?
No, els pares no en parlaven d'això. Això és una cosa que després m'ha sabut molt greu. Com jo no li vaig preguntar més al meu pare? El meu pare va morir, que jo tenia 50 i pico d'anys. Ens vam estimar molt, vam viatjar junts, vam fer moltes coses. I mai li vaig dir, per on vas passar a França?
I de què parlàveu? De pintura?
De tot, parlàvem de tot. De poesia, sí, d'idees. El meu pare era un home molt interessat, molt, molt intel·lectual d'alguna manera, molt interessat per tot. Sempre tenia una gran conversa. Però la seva vida, si alguna vegada es referia a la guerra, era en forma anecdòtica d'alguna cosa, com que feia riure, s'hi sentia com un xarlot.
Com si hagués anat a l'Emili, no? Aquelles
sí,
anècdotes
sí,
de l'Emili.
Anècdotes, ja, allò, saps? Però mai ens van explicar el fons. I després jo he pensat, perquè després he copiat la col·lecció de cartes d'ell. Tinc una col·lecció de cartes molt extensa que va enviar la meva mare durant, mentre va durar la guerra i després des de França, fins que va tornar. I llavors he pogut seguir la seva trajectòria, he pogut seguir la seva baixada moral durant la guerra, no? El seu ensorrament, podríem dir, perquè ell era un artista jove que prometia molt i de cop i volta tot allò s'ensorra i tot allò se'n va. I llavors ell també s'ensorra en certa manera. I ho he pogut seguir, però en canvi mai en vam parlar.
I tu creus que li feia por, li feia vergonya? Era una cosa de la que ell no volia recordar?
És una cosa general. N'he parlat amb altres persones, filles de, o fills de persones d'aquella època. I és general que no ho han transmès. No ho han transmès. Potser els que eren molt militants, no era el cas dels meus pares, potser els que eren molt militants ho feien, però, diguéssim, en principi eren gent d'esquerres, però no. Jo després ja em vaig posar a militar i tot, i ells no deien res, però tenien por.
Tenien por, i justament em sembla que al teu pare no li feia gaire gràcia que anessis a la universitat. Això és ben curiós.
No, això és molt curiós. El meu pare, quan jo vaig voler anar a la universitat, va dir que no. I va dir que no, curiosament, no perquè pensés que les dones no havien d'estudiar, sinó per la seva frustració personal. Ell havia anat a Belles Arts i havia sigut el primer de la seva família de fer estudis superiors, per dir-ho d'alguna manera. I després es va veure reduït a haver de fer, doncs, de publicitari, que se'n deia, és a dir, etiquetes, anunciets, coses menors. Llavors jo crec que, bueno, després sortia a dibuixar i tenim una col·lecció que l'hem donat ara, una part preciosa dels seus dibuixos, però dibuixant de diumenge, deia, és a dir, tenia una frustració. I llavors deia, quan més sàpigues i més et preparis, més et frustraràs.
Bèstia, aquesta frase.
Sí.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse d'amour morte, elle m'a suivi pas à pas la garce.
La Bàrbara, amb aquesta cançó de La Solitude, jo davant teu no puc pronunciar francès, perquè, escolta, vas passar 5 anys
sí, sí,
a París, a la universitat,
sí,
en ple maig del 68,
sí, sí, sí,
i no hi vas anar precisament sola, vas anar acompanyada.
Sí, sí, perquè quan vaig acabar la carrera de filosofia, després no he estat filòsofa, algú va posar això en algun lloc d'internet i es va repetint, però realment després no he treballat com a filòsofa, diguéssim.
Ah, per això no es deixa, no?
No,
això
sempre m'he interessat.
Sempre va dins.
Sí. I segurament que, perquè la sociologia també té molta relació amb la filosofia. Mm-hmm. Però, diguéssim, no em considero filòsofa. Però, en tot cas, bueno, llavors doncs em vaig casar, ens vam casar, el meu marit havia estudiat economia, ens vam casar i teníem la sensació de que havíem de prendre alguna cosa sòlida, perquè aquí la seva formació havia sigut millor. La facultat d'Econòmiques era més avançada, era més moderna. La de Filosofia i Lletres dels 60, dels primers 60, amb algunes excepcions precioses, era molt dolenta. I jo tenia la sensació de no saber res, de saber, doncs m'havien ensenyat Sant Tomàs en llatí, i em diràs tu això què es fa. Llavors, bueno, els dos teníem ganes de veure món, de sortir a Europa, de conèixer coses, i ens vam anar a París, que en aquell moment era la sortida fàcil que teníem tots.
Fàcil.
Fàcil, la menys difícil.
Però com vau marxar? Perquè treballàveu, teníeu diners, o una mica amb una mà davant i una darrere?
Sí. Teníem dues coses bàsiques, que era una mica d'estalvis, perquè abans havíem treballat i havíem fet una mica d'estalvis, i una amiga de la seva família, que tenia un piset a París i que ens va acollir durant 2 anys. Fins que nosaltres vam poder ja volar. I la sort que vam tenir és que vam baixar del tren un dia i ja ens esperava allà un amic del Jaume, del meu marit, que se n'havia anat uns mesos abans i que ja havia trobat feina a Ibèria. i que a Iberia havien valorat molt els seus coneixements, i llavors va dir, si vols, el dilluns comences a treballar. I el dilluns el Jaume se'n va anar a treballar a Iberia i això ens va salvar. Ens va
I anar agafant avions.
Vam començar a poder viatjar.
I clar, i com és, com era allò de París el 68? Perquè això que dèiem al principi, no? Hem vist moltes fotos, però què passava de veritat? Era tan escarranós i tan fantàstic com semblava? I les dones hi tenien un paper tan important o no?
A veure, jo sostinc que no és el començament del feminisme. Que sigui que el feminisme sigui una conseqüència, sí. Però, clar, l'onada del feminisme en la que va començar aquells anys va començar als Estats Units. Per tant, estava començant a arribar coses, Va començar amb el llibre de la Betty Friedan i amb tota una sèrie d'altres coses. Les dones hi érem, però encara fèiem els cafès, O sigui, no teníem un paper com el que tindríem ara. En tot cas, no se'ns valorava i no teníem protagonisme, podríem dir. Ara, fantàstic ho era. Jo, si pogués repetir una setmana de la meva vida, fora aquella, sense cap dubte, perquè va ser molt divertit. Pensa que la societat francesa, esclar, a mi m'impressionava, perquè jo sortia del forat d'espanyol, però ja estava tan organitzada i era tan pomposa i tot era cerimoniós i tot era intocable i tot era... I de cop i volta es va ensorrar. En una setmana es va ensorrar tot allò, tota aquella pompa i tota aquella cosa tan impressionant. No tenia res a darrere, es va ensorrar. I vam entrar a les institucions, vam ocupar les institucions. En aquelles institucions on abans s'entrava de puntetes, doncs es va poder discutir de tot.
Home, m'imagino que va ser un moment molt màgic, però podríem dir que la història del feminisme o la representació de les dones era una mica com allò del Pujol, ara no toca, no?
No toca, perquè això és el que ens deien. O sigui, llavors militàvem a l'esquerra, com si diguéssim, no? I hi va haver moviments que es van anar creant, sobretot, diguéssim, com a protesta per la guerra del Vietnam, etc. Allò va ser un element mobilitzador de la meva generació a França i a molts llocs del món. I per tant, el que tocava doncs, era la lluita contra l'imperialisme, contra la guerra del Vietnam i contra tots els conservadors que manaven a França, que eren molts. I tots els costums molt encarcarats que hi havia encara en aquell moment. És a dir, la meva generació havia de trencar aquelles cotilles, tant aquells formalismes, podríem dir, i llavors tot es va posar en dubte. Però el discurs feminista, no dic que no hi fos, perquè hi havia dones que ja en parlaven, però diguéssim no era predominant.
Home, de fet, tu ja venies casada segurament com una manera de poder anar a França, no? Perquè en aquella època hauries d'haver demanat permís al marit, si no haguessis volgut anar sola. No,
no, ja ens vam casar per anar-nos. És
clar.
Dir, a veure, quan jo vaig acabar la carrera m'havia de casar, per dir-ho així. És dir,
no hi havia opció, no?
No hi havia opció. A veure, si no hagués vingut amb qui, no m'hauria casat.
Ja
feia anys que anàvem junts, ens coneixíem des de l'escola, vull dir que em vaig casar per convençuda de que tenia ganes de casar-me amb aquell noi. Però, podríem dir, una dona de 20 i pico d'anys, que feia a casa seva? Així és com ara segueixen amb els pares. Llavors, no, vull dir, tocava...
Tu tenies ganes de volar, com la gavina de la Rossell.
Exacte.
Claríssim.
Exacte.
La Cales, que també està a la tria de la Marina Subirats, aquesta tosca de Puccini.
L'escolto molt, la Cales, l'escolto molt, i aquest tros m'agrada especialment, però molts m'agraden, perquè és per mi un exemple d'una força extraordinària d'una dona. I quan sabem la seva biografia, també amb totes les dificultats que va tenir, i com, malgrat tot, aquesta força, com d'endur-te també amunt, no? I com de poderosíssima, no?
De renéixer de les cendres, no?
Exacte,
podríem dir.
Exacte.
La qüestió és que ara parlàvem de París, torneu de París al cap d'un temps,
sí.
Veniu a Barcelona i tu ja comences amb la militància important del moment, bandera roja,
sí.
El PSUC, etc.
Sí.
I el feminisme està a l'agenda ja o no? O encara...
Però
o
no,
encara...
Toca, no toca,
no toca. No toca tampoc,
saps?
Eh?
És a dir, no és que no toca, no és que jo pensés que no toca, és que estàvem tan absorts i tan agafats amb el que era la dinàmica d'aquests grups polítics clandestins, que cada dia fèiem reunions fins a les 3 del matí, que després a les 5 del matí calia anar a tirar octavetes a no sé quin barri. Llavors, això, vull dir, la feina era per compaginar-ho amb la feina professional, no?
I treballaves mentre passava tot això o no?
Sí, sí.
Ja començaves a treballar,
sí,
eh?
Sí, jo vaig entrar de seguida que vaig tornar de París, ja vaig venir de París amb un contracte de treball a la Jaume Bofill, com a investigadora. I molt de seguida doncs vaig entrar a la Universitat de Barcelona, perquè tenia aquí un amic, el Jordi Borja, que també havíem estat... ens havíem trobat a París, etc, i que havia tornat una mica abans i que estava ja donant classes de sociologia. I em va dir, necessitem algú més, i ja està. I, per tant, el mateix any 70-71 ja vaig començar a donar classes.
Clar, tu venies de París amb tota l'experiència que tenies, donaves classes aquí, i no sé si de sobte Barcelona o Catalunya et semblava petita. Et semblava... Com ho vas viure, no?, aquesta tornada?
Bueno, la tornada, evidentment, era un tancament. Jo m'ho vaig haver de plantejar, perquè a París va venir un moment que el meu marit va dir, i jo vull ser escriptor, i escriptor català. Escrivia teatre, etc. I, per tant, no tenia sentit seguir a París. Si vols ser escriptor català, doncs lo lògic és que estiguis a Catalunya o a la vora, etc. I jo ja vaig tenir una oferta per entrar al Centre Nacional de la Recerca Científica i vaig saber que si entrava allà, que volia dir ser funcionària, investigadora per tota la vida, ja no marxaria mai de França, perquè això era...
I tu tenies ganes de tornar?
A veure, no tenia ganes de quedar-me a França tota la vida, saps? I vull dir, era ja tenir una cadira per sempre.
Ja.
I llavors era molt difícil.
Tenies més ganes d'emoció encara?
Sí.
Tornes aquí i al 76, sí, Jornades Catalanes de la Dona.
Exacte.
I aquí sí que hi ha... Aquí es comença a veure una llavor important, eh?
Clar, perquè fixa't, el 75 és un canvi. El 75 mor Franco i ja comença el procés cap a la democràcia lentament. Fins al 76 no tenim començament real. Però vaja, vull dir, de cop i volta, aquesta militància anterior, que era antifranquista, sobretot, ja no tenia tant sentit. I, en certa manera, aquí va haver com una divisió. La gent que es va voler seguir dedicant a la política i les persones que... Jo el que volia era dedicar-me a la meva professió, eh? I a la investigació, i per tant, no fer carrera política, i més per les dones era molt difícil fer-la, eh? Perquè els homes estaven a tot arreu i no ens triaven. Per tant, en certa manera, doncs, ja vaig anar deixant aquella militància. Però què passa? Que em vaig trobar una altra causa, que era el de les dones, i llavors, evidentment...
I aquí t'hi vas abraonar a la cosa.
Totalment.
Perquè hi havia molta feina per fer. Estem pensant que tots aquests... Tot allò que vau lluitant, aquelles Jornades Catalanes de la Dona, era lluitar doncs, contra l'avortament, és a dir, a favor de l'avortament, a favor del divorci, de que les dones es poguessin separar, en contra de l'adulteri. Hi havia molta feina fent.
Molta, no? Perquè encara vivíem en una societat franquista, amb les lleis franquistes i amb els costums. Per tant, tot estava per canviar, efectivament, saps? I llavors va ser... Jo recordo molt clarament, inclús he dit, ara farà 50 anys, d'aquí un any, doncs ho hem de celebrar i veure, fer una mica el balanç. Perquè recordo moltes amigues que ens vam trobar davant de la universitat. Bueno, què? Bueno, sí, perquè això del feminisme encara era com una mica frívol, eh? Allò, encuriosides, a veure què passa. Dos dies després estàvem superconvençudes i vam sortir totes a dir hem de treballar per
el
això.
El que passa és que el feminisme del 70, que era aquella d'aquelles senyores lletges que no es depilen, el feminisme d'avui ha canviat moltíssim, però no sé si us agrada el recorregut que ha fet.
Bueno, hi ha de tot.
Com viviu, per exemple, aquests dies, ara que parlem tant del Me Too? Per exemple, els mitjans, el teatre, el cinema... És a dir, que anem obrint les caixes i anem parlant de com viuen i què els hi passa a les dones.
A veure, hi ha una cosa que cal dir, per mi, que he fet tota aquesta trajectòria des del 76 fins ara. Estan molt millor, estem molt millor, les dones. Molt millor. Hem avançat molt. Estem lluitant contra una cosa que és de mil·lennis. Eh? I, per tant, que no es podien sorrar en un dia, perquè ens ha creat les nostres pròpies mentalitats a les dones, no solament als homes. Per tant, la inferioritat, la por, la culpabilitat, la tenim en el nostre ADN, per dir-ho així, saps? Per tant, no es podia canviar en un dia, però hem canviat molt. Si en aquell moment m'haguessin dit tot el que hem canviat, quasi bé no m'hauria pogut creure. Per tant, el meu balanç és absolutament positiu. Què passa? Que en aquest moment veig perills nous.
Quins perills?
Bueno, hi ha dues coses claríssimes. Hi ha un perill general al món, és el del Trump i companyia, i d'una extrema dreta brutal que no sé com la pararem. Però això, diguéssim, és homes i dones i tothom. Però, especialment per les dones, ha passat dues coses. Per una banda, una reacció. Quan un moviment social comença a ser potent, mentre va ser aquestes malfollades, lletges, clar, tot allò que es deia, dels feministes, bueno, no ens feien gaire cas i ja
està.
Però
ara s'ha institucionalitzat el
feminisme. Però ara resulta que hem tingut una mica de poder, i hem fet saltar algunes coses injustes i tot això. Llavors, aquí, com sempre, es genera un contramoviment i s'està muntant un moviment masclista claríssim, de tornar fins i tot a figures masculines molt del passat, aquest guerrer, aquest, no?, que tenim Vox i tenim, bueno, molts exemples de com són. I que, per tant, les dones a casa i s'ha acabat. Encara no ho diuen així, però ja ho diran. I tenim un segon problema, que és la divisió interna del feminisme. O sigui, típic dels moviments socials, a la que creixen i penses, bueno, ara sí, doncs resulta que no, que hi ha un moviment extern contrari, i hi ha un moviment intern de divisió, perquè quan són moltes més, doncs evidentment els criteris són diversos, i s'hi barregen més interessos, i llavors costa més mantenir la unitat. I han passat aquestes dues coses que no sé si superarem.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo.
Parlant amb Marina Subirats, la sociòloga, parlant d'aquestes guerres internes del feminisme, però jo crec que també hi havia una altra guerra que potser és molt important i que les dones hem hagut de batallar molt dintre de les portes de casa, que és contra la idea també de l'amor romàntic, que jo crec que ens ha fet molt mal, no? Tu sempre has explicat que no era una parella convencional amb el teu marit, sinó que cadascú va trobar el seu camí, no?, també.
Sí, i va ser així. Això, evidentment, implica renúncies. Per exemple, mai vam voler tenir fills. Això va ser una mica també complicat, perquè jo vaig tenir una malaltia, però hauríem pogut tenir-los si ens haguéssim posat. Però per què? Perquè és que realment jo sabia que si tenia una criatura estaria sempre dividida, que no arribaria tot, que sempre em sentiria culpable de no...
Potser series com la teva mare.
No crec que com la meva mare. No crec que hagués pogut tornar tan enrere.
No, però la por de pensar-ho, eh?
Sí,
no...
però la meva mare estava insatisfeta. I de tant en tant es posava a plorar i deia, jo marxaré d'aquesta casa, no puc més. I això em va quedar a la memòria. Per tant, jo no podia només tornar a casa i prou. No podia. I no era tan forta, amb la qual cosa havia de tallar per algun lloc. I vaig tallar per aquell lloc. I a part d'això, doncs, bueno, amb el meu marit...
Però a part de no tenir fills, hi ha altres coses que fan que una parella no sigui allò com Déu mana.
No, per exemple, vam fer un pacte des del començament que, bueno, cada un treballaria amb el que voldria i faria el que voldria, i que si en un moment n'hi havia un que no podia guanyar diners, doncs que ho assumiria l'altre. És a dir, que podia ser que a vegades doncs portés més diners l'un o més diners l'altre, i això no significava cap problema, diguéssim, mentre poguéssim fer-ho, no? I va ser així. I a part d'això, doncs, bueno, vam tenir molta llibertat personal, perquè, és clar, sortíem d'una Espanya tan estreta que no havíem pogut experimentar res, que llavors doncs necessitàvem respirar. I per tant, doncs, jo vaig militar i ell també ho va fer, però d'una altra manera i amb una altra cosa. En fi, tota una sèrie d'aspectes.
Que és llibertat, no? Molt important.
Molt llibertat,
que ara,
molt.
Que ara jo quan us sento a tu o gent de la teva generació, per exemple, hem entrevistat al programa Manuela Carmena, no?
Sí.
Em parlen amb molta més llibertat de les seves parelles, amb molta més obertura que moltes parelles de després, no?
Sí.
Que jo crec que de seguida havíem deixat el franquisme enrere, però encara anàvem una mica les dones allò per tota la vida i i allò, la idea que ara del príncep blau, no?
Sí, de fet és que nosaltres només ens vam casar perquè les famílies estiguin tranquil·les, perquè si no, potser a casa meva no m'haurien deixat marxar. No, una setmana abans encara no em deixaven sortir amb ell al vespre, no sé com dir-te, era tot així, no, no per res, sinó pel que diran. És a dir, bueno, casar-nos era una...
Era una cosa que tocava, no?
Tocava i ja vam fer i ja està. Però a part d'això, entre nosaltres ens vam entendre molt bé i vam tenir una llibertat personal que va permetre doncs, que visquéssim 25 anys junts.
25 anys, però ja va haver un dia que us vau separar, també, no?
Va haver un dia que ens vam separar, però ens vam separar...
De mutu acord.
De mutu acord, tan amicalment que l'amiga advocada que va fer, molts anys després, va fer el nostre divorci, perquè de moment no el vam fer, em va dir, us poso d'exemple, perquè perquè vam tenir la mateixa advocada i ens vam posar d'acord amb tot... I, de fet, ens seguíem estimant, d'alguna manera. El que passa que hi ha cadascú fer la seva vida.
Però això també és molt bonic, no? Perquè crec que hem de començar a parlar també de relacions així, no? Més madures, no? Que no cal que tothom s'arrenqui els cabells. Carrera política. No sé si és pitjor això que qualsevol altra cosa. Perquè, déu-n'hi-do, vas tindre anys de directora de l'Institut de la Dona, al Ministeri d'Assumptes Sociales, després a l'Ajuntament de Barcelona... En un món de la política estem parlant d'uns anys on aquí sí que els senyors eren encara els que tallaven el bacallà.
Sí, sí, sí. Encara ho fan, eh? Encara que no ho sembla tant, però encara ho fan. Però, a veure, sí, he dedicat 10 anys en aquests càrrecs. Jo m'ho vaig pretendre dedicar-me a la política. Ja t'he dit que jo profundament sóc una investigadora i una professora. I una escritora. O sigui, m'interessa aquesta part. Però què passa? Que com que havia estat molt doncs, amb el feminisme i a més doncs, quan es va crear l'Institut de la Mujer, dic en castellà perquè és que realment no era el de Barcelona, no era el de Catalunya, vaig estar en contacte, hi va haver un consell rector que érem unes quantes i ens van... Per tant, hi vaig estar en contacte molt des del començament. Llavors, quan m'ho van proposar, diguéssim, no podia dir que no, d'alguna manera, no? Vull dir, era una cosa que era com una continuació del que estava fent. Per tant, hi vaig anar. Va ser molt dur de feina, però interessantíssim, perquè em va tocar, doncs, coordinar tota la delegació de la Unió Europea a la conferència de Beijing, que va ser el 95, que és l'última que s'ha fet de Nacions Unides sobre la dona. I que va ser una batalla brutal, però que va ser molt interessant i vaig aprendre moltes coses. I després ja vaig tornar a la universitat, però llavors em va, al cap d'un temps, doncs, el que era l'alcalde de Barcelona, el Clos, em va dir si volia anar a la llista per ocupar-me de l'Ajuntament de Barcelona, per ocupar-me de l'educació. I jo devia tant a l'Ajuntament de Barcelona i a les escoles de l'Ajuntament, per tot el que he explicat sobre l'Escola del Mar, que evidentment vaig dir que sí.
Era un honor, no?, per tu?
Era un honor, i quasi bé, si no havia pensat mai que ho faria, no? Però si t'ho ofereixen o t'ho demanen, era quasi bé un deure.
Ho senties així, perquè a més una cosa curiosa és que tu vas treballar per governs socialistes, però tu sempre vas anar d'independent.
Sí.
No vas voler mai marcar-te políticament.
No, perquè ja havia estat el PSUC, bueno, primer Bandera Roja, després el PSUC.
I vas acabar ja ben escaldada.
I diguéssim, no sóc una persona massa, potser, donada a acceptar les ordres dels altres amb facilitat, no? I en un partit s'ha de ser disciplinat, no s'ha d'estar incordiant tota l'estona i discutint massa, que discuteixis baralla a l'esquerra. I a més perquè sempre em vaig sentir una mica més a l'esquerra, podríem dir, del Partit Socialista. I per tant, ara, per mi treballar amb el Partit Socialista doncs no ha estat bé, vull dir, no hi havia diferències de criteri profundes, no? Però sempre com a independent.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Hem començat amb el mar i hem acabat amb el mar.
Amb el mar.
Estem acabant amb el mar.
Està molt present a la meva vida, el mar.
Aquesta cançó preciosa d'Alfonsina i el mar, de la Mercedes Sosa.
Alfonsina i el mar, sí. Bueno, també tot això, que no n'hem parlat perquè no es pot parlar de tot, però jo he estat molt per Amèrica Llatina, i vaig conèixer la Mercedes Sosa, i que té una potència, bueno, tenia, era una potència també extraordinària, la seva veu i tot. I aquesta cançó m'agrada especialment perquè la història de l'Alfonsina és dura, és terrible, o sigui, te la imagines entrant al mar, caminant, bueno, una mica el mateix que va fer la Virginia Woolf, que es va posar pedres a la butxaca per no poder sortir del mar.
Una Ofèlia, no?
Sí. Però, bueno, en el cas de la Virginia Woolf sembla que és perquè tenia problemes mentals molt forts i ja no podia aguantar més. I, en canvi, en el cas de l'Alfonsina Storni sembla que va ser una qüestió més aviat d'un desengany amorós, no? O sigui, aquesta cosa de les dones, de què ens eduquen sempre per dedicar-nos als altres. I quan no tenim un altre a qui poder-nos dedicar, doncs és com una
mena
de...
Sembla que no tinguem res a fer, no?
Exacte, com una mena de forat interior, de que no sabem a què dedicar la vida. No?
Clar, jo et volia preguntar justament ara, tu tens 81 anys,
sí.
Tens el cervell millor que el meu, ja t'ho dic ara, perquè... Però jo penso, com es viu la bellesa, amb ve baixa, quan has après tant, has fet tantes coses, has llegit tant, és a dir... Diguéssim que el cos, d'alguna manera, ens fa tocar de peus a terra, perquè tu el cap el tens perfectíssim, però el cos ja no et segueix com et seguia, m'imagino. I això com ho vius, no?
Mira, la sensació que tinc, i això ho he parlat molt amb amigues de la meva edat, que estem en el mateix període, més o menys, ara ens estem inventant, ens vam inventar moltes coses, la meva generació i les següents, de dones, i ara ens estem inventant una nova manera de ser dones velles.
A veure, expliquem.
Sí, sí, perquè el model de dones velles que teníem, o sigui, ja. Jo quasi no m'ho...
Era una senyora que estava allà al sofà mirant la tele, no?
Esclar, esclar. O abans, doncs, les meves àvies, que eren dones, doncs, des dels 60 anys, vestides de negre, amb un mocadoret, amb por de tot, sense poder ja que no, això no, l'altre tampoc, perquè ja soc gran... I ara no és així, És a dir, jo, pensant en els models meus de dones grans, no m'hi sento de gran, em sento com sempre. És cert que he perdut la memòria, és cert que tinc menys estabilitat de la que tenia, i que tinc menys energia. Bueno, aquestes coses és evident.
Però també hi ha avantatges de fer-se gran?
Moltes! Mira, això és important. La jubilació, si te la prens bé... és una de les millors etapes de la vida. Per mi ha sigut de les millors. Per què? Perquè, esclar, el que no pot ser és passar-se el dia davant de la tele. Això no té cap gràcia. O que tinguis nets que t'obliguin a estar contínuament, doncs, cuidant. És a dir, si has de seguir amb el rol de cuidadora, es pot fer pesat. Però no és el meu cas.
I si per fas tant, el que vols...
Fas el que vols, el que et ve
fantàstica.
De gust. I moltes vegades recuperes coses que havies deixat enrere i que no havies pogut fer, i a vegades veus que ja no les pots fer, i altres vegades sí que les pots fer. Per exemple, viatjar, o jo vaig pensar a escriure novel·les i després vaig veure que no, però en fi, que no me'n sortia perquè buscava dades, llavors això no. Però, saps? Vull dir, és una etapa en què pots jugar d'alguna manera amb la vida, saps? En què pots... disposar del teu temps, i això és preciós.
Doncs, com aquesta conversa, moltíssimes gràcies, Marina Subirats, un honor.
Per mi també.
Merci.
Gràcies.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si
Si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.